la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 152 des dels nostres inicis i novena d'aquesta cinquena temporada. El món es despertava el dissabte 31 d'octubre amb una trista notícia. Acabava de morir Sean Connery, el primer James Bond, un dels actors britànics per excel·lència i un dels homes més elegants del món. Tenia 90 anys i la seva família comunicava que havia mort a la seva casa a les Illes Bahamas, rodejat dels seus. Feia temps que no teníem notícies de l'actor, que vivia en el seu paradís particular, jugant al golf i passant els seus darrers dies al costat de la seva esposa, la pintora franco-marroquí Michelle Roquebrune. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Thomas Sean Connery, conegut artísticament com Sean Connery, va néixer a l'àrea de Fontainbridge, a Edimburg, Escòcia, un dilluns 25 d'agost de 1930. El seu pare, Joseph Connery, era conductor de camions d'origen irlandès i la seva mare, Eufemia MacLean, era mestressa de casa i també treballava fent feines de neteja. El matrimoni va tenir dos fills, Thomas i Neil, que va néixer l'any 1938. Thomas pertanyia a una família humil. Tant era així que quan encara era un nen de 9 anys va haver de començar a treballar per contribuir al manteniment de la família. El seu primer treball va consistir en recollir bidons de llet en una carretera que unia algunes granges. Feia el torn de nit, igual que la seva mare. Quan acabava la seva feina, a les 6 del matí, anava a l'escola a peu. L'any 1940 deixa l'escola, cosa de la que es va penedir tota la seva vida. Va aconseguir un cavall i un carro i va començar a treballar per la cooperativa de St. Cuthbert, com a repartidor de queviures. En aquella època, el que més li interessava eren els esports. Thomas va jugar com a davanter centre en els Fedlar Amateurs durant la temporada 1949-1950 abans de ser fitxat pels Bonnie Wright Rose Juniors. També practicava la boxa.
Thank you.
Durant 15 anys, el seu afany d'aventures el porten a enrolar-se sense consultar-ho abans als seus pares a la Marina Reial Britànica. L'allistament tenia una durada de 7 anys, però després del període d'instrucció en un portaavions va ser destinat a la freda i desolada base de Portsmouth, res a veure amb la seva idea sobre veure el món. No és estrany que després d'uns mesos de rigorosa disciplina militar, el jove Connery va ser diagnosticat d'una úlcera, malaltia hereditària que havia afectat a la majoria de nois de la seva família. Així que, 3 anys després del seu ingrés a la Marina, va ser donat de baixa del servei actiu. Durant aquest període militar, Thomas va destacar com a boxador i es va fer 2 tatuatges que reflectien 2 dels seus compromisos personals, la seva família i Escòcia. Amb 18 anys, el jove Connery era un home de 1,89 m d'alçada. Va ser aleshores quan es va iniciar en la disciplina del culturisme. En aquell moment, i fora de l'exèrcit, es va trobar sense feina ni formació. Però era un home amb iniciativa. Va treballar com a paleta, miner, obrer en una fundació, fuster, futbolista, ballarí, socorrista de les piscines de Portobello, polidor de taüts i fins i tot model artístic de l'Escola d'Art d'Edimburg, on posava nu pels alumnes del centre. Una feina que li reportava 15 xílings per hora de modelatge. Gold finger, he's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear. But his lies can't disguise what you fear. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He A finals de 1951, el seu afany per trobar feina i un salari digne el porta, i gràcies a la mediació d'un amic, a treballar com a tramoyista. Li va agradar tant aquell ambient del món de l'espectacle que es va centrar a buscar feina en aquell entorn. La seva següent experiència va ser treballar com a extra durant 5 setmanes a l'espectacle 60 Glorious Years. L'any 1953 es va presentar al concurs de Mister Univers de Culturisme, celebrat a Londres, representant el seu país natal, Escòcia, i quedant el 3er en aquest certamen en la categoria d'homes alts. Per aquella època li van oferir un paper en el cor masculí de la producció El Sur del Pacífico, una comèdia musical d'Oscar Hammerstein amb la que aconsegueix recórrer tota Gran Bretanya. Veient les possibilitats que tenia per triomfar dins del món de l'espectacle, Thomas decideix canviar el seu nom per al de Sin. Aquest treball li va reportar la possibilitat de signar un contracte amb la BBC, que li va permetre participar en algunes sèries de l'època. Va ser l'any 1957 quan el director Alvin Rakoff, que preparava l'adaptació de l'obra nord-americana Requiem per un campeón per emetre-la en directe per la BBC, es va quedar sense actor protagonista. Jacqueline Hill, actriu i futura esposa del director, que també participava a l'adaptació de la BBC, li va suggerir a Rakoff que escollís a Connery per interpretar el paper de Malcolm Mountain McClintock, un boxador al qui li diuen que ja no pot seguir practicant la boxa per raons de salut.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
La crítica va ser unànime en alabar la interpretació de Connery. Aquest èxit li va permetre treballar en diverses pel·lícules a finals dels anys 50, en papers menors. Però no va ser fins l'any 1958 quan li arribaria una nova oportunitat amb Brumes d'inquietud, llargmetratge d'elevat pressupost protagonitzat per Lana Turner, on Connery interpretava a Mark Trevor, un periodista que durant la Segona Guerra Mundial treballa per la BBC i coneix a Sarah Scott, Lana Turner, una periodista nord-americana destacada a Anglaterra. S'enamoren i ambdós inicien una tumultuosa història d'amor d'imprevisibles conseqüències. La pel·lícula no va lliurar-se d'una certa polèmica per part de la crítica especialitzada, perquè ella, em refereixo a Lana Turner, tenia 42 anys i ell només 28. A l'any següent, Connery va ser contractat pels estudis Disney pel llargmetratge Darby O'Hill i El rei de los duendes. Al mateix temps, va seguir treballant per la televisió anglesa, sobretot en obres de teatre d'Arthur Miller o Rod Sterling. Gràcies al paper que va interpretar a Anna Karenina, els productors que preparaven una pel·lícula sobre l'agent secret creat per Ian Fleming, James Bond, es van fixar en ell.
Another time, another place, we'll be together again. This kiss, this same embrace,
will be more wonderful then. Though goodbye is a sad time, be glad we had time to fall in love. I leave my love with you. When shadows grow, I'll miss the glow that only you can provide. But then I'll just pretend you're still right here at my side. Now give me once more that kiss I adore, then I'll let you go. But we'll meet another time, another place I know. Time, another place I know.
Harry Saltzman, coproductor de les primeres pel·lícules de Bond, va entrevistar a uns 200 actors per interpretar el paper de l'agent secret. Volien a Cary Grant, però l'actor demanava $1,000,000 per interpretar-lo, i la United Artists només havia ofert $1,000,000 de pressupost en total, així que era del tot inviable contractar-lo. Després de temptar a diversos actors com Richard Johnson, Patrick McGonaghan, David Niven, Richard Tut o Roger Moore, sense cap èxit, finalment, els productors van fixar-se en un fisioculturista de només 30 anys, anomenat Sean Connery. Quan l'actor va ser convidat a reunir-se amb els productors, va aparèixer mal vestit i amb la roba sense planxar, però el seu comportament durant la reunió i la seva forma de caminar mentre es dirigia al seu cotxe, un cop finalitzada, els va acabar de convèncer. Ja escollit, el director de la pel·lícula, Terence Young, va portar a l'actor el seu sastre i el seu perruquer i el va presentar a l'alta societat. En paraules de l'escriptor Raymond Benson, escriptor de les novel·les de James Bond entre 1997 i l'any 2003, el director va educar a l'actor en les formes de ser un home elegant, enginyós i, sobretot, fresc. Thank you. amb l'estrena de la primera pel·lícula de la saga Bond, Doctor No, l'any 1962, va arribar a l'èxit i va convertir a James Bond en un sex símbol internacional i a Connery en una de les estrelles més famoses del món. Poc abans, Sean s'havia casat amb l'actriu Diane Cilento, a Gibraltar. Connery va estar casat amb l'actriu 12 anys i, fruit d'aquesta relació, va néixer el també actor Jason Connery. L'èxit de les pel·lícules de James Bond va ser tal que, durant la dècada dels 60, Connery va rodar un total de 5 pel·lícules encarnant a l'agent britànic de l'MI6. Doctor No, Des de Rússia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno i Solo se vive dos veces, aquesta última l'any 1967. Abans d'iniciar la dècada dels 70, ja cansat del personatge i tenint por d'encasellar-se, va cedir el seu lloc a George Lazenby, que va interpretar a Bond en una única ocasió, 007 El Servicio de Su Majestad.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Per aquelles ironies de la vida, va ser la fama que li va proporcionar interpretar a l'agent secret el que li va permetre donar les primeres passes per allunyar-se d'ell. Quan li van oferir un paper a la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, Marnie, la ladrona, Sean va exigir llegir primer el guió, cosa mai abans vista amb el gran mestre del suspens. Marnie, la ladrona, una pel·lícula de suspens psicològic i expressionisme del cinema nord-americà, finalment va ser protagonitzada per Sean Connery i Tippi Hedren. La producció es va convertir en una fita de la filmografia de Hitchcock per diverses raons. Seria la darrera vegada que una rossa seria protagonista en una pel·lícula del director i també seria la darrera ocasió en què el cineasta treballaria amb alguns membres clau del seu equip: el director de fotografia Robert Barks, l'editor George Tomasini i el compositor Bernard Herrmann. Després de l'èxit aconseguit amb Marnie, la ladrona, arribarien altres pel·lícules com La mujer de paja, producció de l'any 1964, dirigida per Basil Durden i protagonitzada per Gina Lollobrigida. Un any més tard, va rodar sota les ordres de Sidney Lumet, The Hill, La colina de los hombres perdidos, producció que li va valdre l'aclamació per part de la crítica especialitzada. Aquell mateix any va escriure i dirigir un documental sobre els problemes laborals que patien unes drassanes escoceses, però el compromís amb la terra que el va veure néixer no es va quedar aquí. L'any 1971 va acceptar reprendre el paper de James Bond per protagonitzar Diamonds Are Forever i va donar al total dels seus honoraris $1.200.000 per la creació del Fons Internacional Escocès per l'Educació. L'actor, sabedor de que havia tingut una educació escassa i conscient de la importància de l'aprenentatge, crea aquesta fundació que reparteix beques per un import d'uns 10.000 euros anuals de les que es beneficien escocesos que demostrin una capacitat i compromisos excepcionals per l'estudi i l'aprenentatge en general.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love.
La saga de l'agent de l'MI6 va passar per una sotragada important quan Connery va cedir el personatge de Bond a George Lazenby, que va fer que trontollés la màquina de fer diners. Per superar-ho, va ser necessari recuperar el veritable Bond, que, tal i com us deia, va accedir a rodar Diamantes para la Eternidad. Però Connery, conscient d'aquest fet, va saber jugar molt bé les cartes en la negociació del contracte. Va aconseguir que United Artists li donés carta lliure per realitzar dos projectes que el propi actor escolliria. El primer va ser La ofensa, producció de 1973 basada en l'obra teatral de John Hopkins i que el propi autor va adaptar per a la gran pantalla. Per guiar el projecte va escollir a Sidney Lumet, que va realitzar una de les seves pel·lícules més particulars i arriscades. La producció va tenir bones crítiques, però va ser un fracàs a taquilla. S'allunyava massa de les corrents marcades per Hollywood i era un paper molt atrevit. Una mala època per la vida de l'actor a nivell professional i a nivell familiar. Aquest mateix any es divorciaria de l'actriu Diane Cilento i moriria el seu pare. Dos anys més tard, Sean es va casar amb la que ha estat la seva esposa fins a l'actualitat, Micheline Hoogebrun, pintora franco-marroquí. La seva estabilitat emocional es va començar a reflectir en la seva carrera.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Amb El hombre que pudo reinar, John Huston sumava la seva filmografia adaptar el gran Rudyard Kipling, després d'haver adaptat escriptors de la talla de Dashiell Hammett, Tennessee Williams o Herman Melville. Adaptacions de les que va sortir airós gràcies a la seva envejable capacitat de saber traslladar a la pantalla l'esperit de l'obra, assolint amb l'escriptor d'origen hindú la cota més alta del seu cinema. John Huston llegia Kipling des de feia molt de temps i sempre havia volgut portar a la pantalla gran el relat de l'hombre que queria ser rei. A finals dels anys 40, la intenció del realitzador era portar-la a termini amb Humphrey Bogart i Clark Gable. Una dècada després, Huston va intentar fer-ho amb Kirk Douglas i Burt Lancaster, dos actors idonis pels personatges. I més tard, Robert Redford i Paul Newman serien els escollits pel director per protagonitzar el film, però tampoc va poder ser. Va ser Newman el que va suggerir els noms de Sean Connery i Michael Caine. I malgrat les parelles abans nomenades haguessin estat impressionants en els rols, cosa que mai sabrem, no hi ha dubte de que Connery i Caine es van fer amb els papers de les seves vides. Poques vegades actors tan grans com Sean Connery i Michael Caine van estar tan bé i amb una més que perfecta química entre ells. Intensa, emocionant, única, una obra mestra. Si parlem de la banda sonora del film El hombre que pudo reinar, compta amb la partitura de Maurice Jarre. Un any després de La isla del fin del mundo, una gran aventura del segell Disney, Jarre es veia immers en dues grans produccions, el desitjat projecte de John Huston i The Message, producció líbia amb una brillant partitura per la que va rebre una justa nominació als Oscars com a millor banda sonora. Jarre havia treballat prèviament amb el director en dos projectes, El juez de la horca, on Paul Newman interpretava el jutge Roy Bean, i El hombre de McIntosh, pel·lícula d'espionatge, també protagonitzada per Newman i acompanyat en aquesta ocasió pel gran James Mason. Huston va convidar a Jarre a Marroc per visitar el set de rodatge, buscant influir i inspirar el compositor, però no va poder ser, perquè Jarre, tal i com us he dit, estava enfeinat amb la composició de The Message. Després de diverses converses entre compositor i director, totes les recomanacions van ser tingudes en compte i Jarre va escriure la partitura en un mes, gravant-la a Londres en només una setmana. El resultat va ser magistral i potser, si no hagués estat nominat per The Message, la partitura de L'hombre que pudo reinar hagués estat l'escollida de l'Acadèmia. Poc després, Sin va interpretar un dels papers més estranys de la seva carrera, el donar vida a un Robin Hood en plena maduresa, que torna de les creuades després de 20 anys i es retroba amb Marian, a la que dona vida una magnífica Audrey Hepburn. L'any 1978, quan va rodar el primer gran assalto al tren, l'actor ja havia protagonitzat més de 20 pel·lícules. L'any 1983 va haver doble ració de James Bond. A principis d'any va arribar una nova entrega de l'etapa amor, Octopussy, i uns mesos després, Nunca digas, nunca jamás. Aquesta última dirigida per Irving Keschner i protagonitzada per Sean Connery. Aquest film marcaria la seva tornada al paper 20 anys després de debutar com a James Bond i 12 després de la seva darrera interpretació de l'agent de l'MI6, quan va declarar que mai més tornaria a ser Bond, d'aquí el títol. La pel·lícula va ser un gran èxit de recaptació, però en el terreny professional no va satisfer a l'actor, motiu per al que va decidir estar més de 2 anys sense rodar. Aprofitem el descans de Connery per posar fi al programa d'avui. La propera setmana tindrem ocasió de seguir parlant del genial actor. Us deixem amb un dels temes que forma part de la banda sonora original de la pel·lícula La caça de Rússia i que Sean va protagonitzar al costat de Michelle Pfeiffer l'any 1990. Interpretada per Patty Austin, escoltem Alone in the Wall. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Tonight, why not pretend we're alone in the world and that we're safe from the storm?
That sees us through.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.